Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
8 minuts gairebé que passen de 3:45 de la tarda i com cada dilluns ens visita el professor de la Universitat de Barcelona, politòleg i sociòleg, Xavier Torrents. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I abans de comentar alguns dels aspectes d'aquesta setmana passada, alguns dels que vindran, tenim a la nostra companya Sílvia Muñoz, d'Informatius, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè si ja no ho està fent, és a punt de declarar l'expresidenta del Parlament, presidenta del Parlament que ja no ho és de facto, diguem-ne, que està doncs en aquest judici per presumpta prevaricació quan era directora de l'Institut de les Lletres Catalanes. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
M'agradaria que ens fessis una idea del com s'ha arribat fins aquí, què és el que ha passat i per què declara un dia com avui Laura Borràs, Sílvia.
Doncs en aquesta hora està previst que declari Laura Borràs, encara no ho ha fet, estem pendents, per aquest suposadament fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes quan ella n'era la directora entre el 2013 i el 2017. Ho fa perquè així ho va demanar la seva defensa per poder contestar totes les acusacions que la inculpen, tant els coacusats, Isaías Herrero, amic de Borràs, i Andreu Pujol, com també la majoria dels testimonis que l'han assenyalat. La seva declaració arriba després que els pèrits informàtics de Borràs aquest matí hagin acusat els Mossos d'Esquadra de manipular els discos durs d'Herrero. Durant el judici han assegurat que els agents van bolcar la informació de l'ordinador de l'acusat i en van modificar el contingut. En canvi, els pèrits de la Guàrdia Civil han assegurat que això és impossible de fer. Dins d'aquests discos durs hi ha, entre d'altra informació rellevant, els correus electrònics entre Borràs i Herrero, que és l'única prova de la Fiscalia que inculpa la líder de Junts. Durant el matí han declarat un testimoni polèmic, sobretot a ulls de la Fiscalia. El Ministeri Públic va demanar apartar Emilio Llin, ara Luis Enrique, de la causa, per estar condemnat per assassinat i tortura d'una jove militant del Partit Socialista als anys 80. Però el seu passat, en aquest cas, no ha entrat durant el judici.
Per tant, Sílvia, suposo que un cas mediàticament important, molta afluència de mitjans, suposo, eh?
Sí, exacte. De fet, ara mateix està obrint la nova sessió el president del tribunal que jutja el cas, Jesús María Barrientos, ara està començant, i per tant veurem què és el que acaba dient la líder de Junts. Haurà de replicar els coacusats en la causa, que la inculpen d'aquest fraccionament de contractes, unes declaracions que recordem que van escenificar un acord amb la Fiscalia a canvi d'una rebaixa de condemna que encara s'ha de materialitzar. Borràs també haurà de contestar a les acusacions dels testimonis que van acreditar els pressupostos falsos. Haurà d'explicar si l'adjudicació dels contractes era correcta i també si reconeix que la van avisar des del Departament de Cultura. Recordem que Borràs s'afronta 6 anys de presó i a 21 d'inhabilitació.
Doncs et deixem, Sílvia, que puguis escoltar tot el que ha de dir un dia com avui Laura Borràs. Ho anirem escoltant també els serveis informatius d'aquesta casa. Si diu qualsevol cosa important, ja ho saps que en aquest programa sempre tens línia oberta. Gràcies, Sílvia. Bona feina. Que vagi molt bé.
Fins ara.
Professor, un cas complicat, però li deia ara a la Sílvia, no? Mediàtic, completament.
Sí, mediàtic. I a veure, jo em fixaria en els petits detalls que ja sé que no passen desapercebuts, però potser cal dedicar-los una estona. Per exemple, ara, jo ho entenc, la defensa sempre ha de defensar amb tots els arguments possibles, i una de les formes, com a vegades s'estiren per terra judicis, diguem-ne, i per tant no hi ha sentència de culpabilitat, és amb temes de defectes de forma. No entren en el contingut, quan, bueno, seria important. Ja sé que les formes en democràcia, i òbviament en un judici, són, diguem-ne, d'allò més importants, però que en aquest cas una política es defensi en qüestions més formals que no pas en qüestions de contingut, això em sap greu, i més sent doncs la segona autoritat del país després del president de la Generalitat és sempre la presidenta o el president del Parlament. Uh-huh. I en aquest cas, clar, posa en qüestió els Mossos d'Esquadra, i clar, que l'autoritat número 2 de Catalunya posi en qüestió a la policia catalana, doncs això és un detall que jo ho deixo pels oients de Ràdio Estel perquè pensin una mica al voltant d'això. Una altra qüestió interessant és les incoherències de vegades d'alguns polítics que exigeixen als altres fer coses que tinguin una conducta que després ells no fan. M'explico. Poso un exemple d'un altre partit polític, que després en parlarem. Per exemple, un polític de Vox, de Castella i Lleó, quan era polític, anava en contra, per exemple, de l'educació sexual a les escoles, als instituts i tal, i resulta que ell era monitor d'un taller d'aquest tipus d'educació, no? Llavors, a vegades els polítics fan aquestes coses. Llavors, per exemple, en el cas de Laura Borràs, doncs que exigeix com a política, i em sembla molt bé que ho faci, el que no em sembla bé és la incoherència. Per exemple, que es parli sempre en català, que es facin les coses en català, i em sembla que l'advocat que la defensa no parla en català. I un altre petit detall que també cal tenir en compte és que s'ha autoritzat, que ho acaba de dir, doncs, aquesta connexió a l'exterior que acabes de fer, Joan, ha utilitzat, diguem-ne, a un senyor que, de fet, doncs, dir-ho clarament, un representant clar de l'extrema dreta defensant una presidenta del Parlament, a mi no m'agrada que això passi. No m'agrada, la veritat és que no m'agrada. I són petits tres detalls que ja sé que no van al nucli dur de la notícia, d'allò que és mediàtic, però com jo això, sé que d'això ja en parleu força a Ràdio Estel, he volgut tocar aquests tres petits punts que potser donen que reflexionar.
I encara un punt més, professor, si em deixa, i és que pendents del que li pugui passar a Laura Borràs, més enllà de si segueix sent o no segueix sent presidenta del Parlament, és que passa amb el seu partit, que podria agafar les regnes Jordi Turull.
Sí, a veure, jo no entro mai en les decisions internes dels partits, els partits han de decidir-ho ells com vulguin, però clar, recordem que en aquest cas, malgrat el tema del discurs mediàtic es faci, diguem-ne, està investigada, antigament es deia imputada, no per una qüestió política. Això no té res a veure amb el procés, no té res a veure, diguem-ne, amb el tema de les relacions Catalunya-Espanya, sinó tenen que veure amb una pràctica massa comuna entre diversos polítics, de totes les formacions polítiques, no de Junts, sinó de totes les formacions polítiques, tots han tingut casos d'aquest tipus, que és donar contractes a amics, el que es coneix com a clientelisme, no? I, però, òbviament, passi, si hi ha una sentència i aquesta sentència, doncs, acaba sent inculpatòria, òbviament això remourà el panorama de Junts, però en part ja s'està removent a partir del candidat a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, que si ens fixem no posa en cap moment ni el logotip de Junts, ni posa estelades, o sigui, en els seus actes polítics no hi ha banderes independentistes, sinó banderes catalanes, la senyora...
Ni va acompanyar Laura Borràs al...
Sí,
al Tribunal Superior.
Llavors, el que està veient és, diguem-ne, una reestructuració d'un espai polític que és bo i sa que existeixi, que és l'espai polític que durant 23 anys va liderar especialment el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i que aquest espai polític, després del procés, òbviament, com li ha passat a tots els partits polítics, han mogut les seves posicions. És a dir, ni Esquerra Republicana d'avui no és la de fa 15 anys enrere, ni el Partit Socialista d'avui no és el de fa 15 anys enrere, i així amb tots els partits. O, per exemple, els comuns abans eren Iniciativa per Catalunya. És a dir, en tots els partits els hi ha passat això. I, per tant, és lògic que també li passi en aquest espai, ara anomenat Junts, però que s'està redreçant i no s'ha acabat de redefinir. Possiblement el fet de que hagi passat a l'oposició, recordem que fa uns mesos estaven encara en el Guàrdia de Catalunya, el estar a l'oposició, doncs, fa que potser no es coneguin tant aquests redreçaments, però estan havent aquest redisseny d'aquest espai polític.
Minut i mig, que passa de 3:45 de la tarda. Ara sí, obrim altres qüestions perquè us ho estem explicant avui a Ràdio Estel. També és notícia aquestes 62 persones migrants que han mort a la Mediterrània, professor.
Doncs sí, a veure, jo especialment crec que des de Ràdio Estel cal explicar una cosa que és veritat que ha sortit de les notícies, però a vegades no se'n parla prou o no s'aprofundeix prou en les notícies, que és parlar d'un dels tres col·lectius bíblics més desafavorits mil·lenàriament. És a dir, des del temps del rei David, fa 3.000 anys, o de Jesús, fa 2.000 anys enrere, sempre la Bíblia ha parlat de les vídues, en aquest cas podríem parlar avui en dia de la feminització de la pobresa, dels nens i les nenes, la pobresa infantil, i després dels estrangers o dels migrants, com en diem avui en dia. I per tant, és un col·lectiu que de forma ja bimil·lenària, inclús trimil·lenària, ja els textos bíblics parlen com un dels tres grans col·lectius desafavorits. 62 persones mortes, com a mínim, perquè fa unes hores eren 60, fa unes hores més enllà eren 59, poden acabar trobant-se algun cos malauradament més mort, doncs és un cop colpidor. I més sabent que es podria haver evitat. Ja no parlo de les conductes delictives, òbviament, d'aquestes màfies que fan comerç amb les vides humanes i, per tant, amb aquest trajecte a través de pasteres o de cayucos o de lanxes ràpides, etc., en el qual fan realment com... Bueno, posen com si fossin, diguem-ne, animals, com si fossin bestiar dins i els arropleguen allà i amb tot el perill, sinó parlo d'una cosa que sí que es podia evitar. El govern actual d'extrema dreta d'Itàlia, de la primera ministra Meloni, ha aplicat des de fa poques setmanes una política que obstaculitza molt l'activitat humanitària de les ONGs no lucratives del tercer sector. És a dir, entitats humanitàries que tenen els seus vaixells, les seves barques, justament a la mar Mediterrània, per intentar que això s'eviti. Per tant, mai podrem saber, però és probable que hagués estat així, si s'haguessin pogut salvar, si no les 62 persones i les 62 vides humanes, però potser, no sé, d'aquestes gairebé vintena de nens i nenes, entre els quals estaven, doncs, i que també han mort, doncs, poguéssim hagut salvar part d'aquestes persones que segurament han mort per no saber nedar, i segurament amb una barca al costat humanitària amb flotadors i amb l'aparell imprescindible, possiblement, a lo millor, en comptes de 62, haguessin estat 14 víctimes, que també haguessin sigut molt dolgudes, però, com a mínim, viurien unes quantes persones més encara al planeta Terra.
Va, seguim obrint qüestions, per exemple, a l'extrema dreta, concretament a Espanya i concretament al partit de Vox, perquè ha fet una moció de censura, atenció, amb un antic líder del Partit Comunista d'Espanya. Recordem que fa poques setmanes Macarena Olona era entrevistada per Jordi Évole i deia que un dels seus grans referents era Julio Anguita.
Sí. Això els hi pot estranyar una part dels oients que ara ens estan escoltant, però jo us diria que fem una cosa, fem com un exercici. Ja sé que a la ràdio no tenim imatges, però intentarem ara fer una imatge. A veure, generalment quan parlem d'esquerra i dreta i veiem els dos extrems, l'extrema dreta, doncs, amb una línia recta, doncs, com si fos l'horitzó, una línia recta, allò més a la dreta seria l'extrema dreta, allò més a l'esquerra és l'extrema esquerra. Clar, vist així, el panorama polític ho veiem molt lluny. O sigui, l'extrema esquerra, diguem-ne, i tot així el Partit Comunista d'Espanya, de la Transició Democràtica, doncs, havia gent d'extrema esquerra, però havia gent més moderada, que finalment doncs, van acabar inclús el Partit Socialista, sí, que eren socialdemòcrates, doncs, el més a l'esquerra, doncs, ho veiem molt lluny, el més distanciat possible de l'extrema dreta, que està a l'altre punt de la línia. Però si ara tanquem els ulls, no deixem d'escoltar Radio Estel, però tanquem els ulls, i veiem un cercle, veiem com una rodona, i veiem a la part de dalt, com si fossin les 12, fos un rellotge rodó, i fossin les 12, les 12 menys 1, doncs, per exemple, fos l'extrema esquerra, les 12 i un minut, fos l'extrema dreta, veuríem que en aquest cas gairebé es toquen els extrems. Uh-huh. Per tant, és una altra manera de veure també les ideologies polítiques, que és com un cercle, com una rodona, en la qual fa bona aquella dita catalana de els extrems es toquen. I això ens permet entendre que una persona que quan un partit que no era majoritari però que tenia força gent al darrere, com era el Partit Comunista d'Espanya, en aquell moment militava allà, el Ramon Tamames, doncs ara amb un partit polític que tampoc és majoritari però déu-n'hi-do la gent que té al darrere, perquè és la tercera força política d'Espanya, la quarta força política de Catalunya, que és Vox, doncs el representi. I quin nexe en comú pot tenir aquesta persona? D'entrada dos. Una, que això jo no ho sé, perquè no sé en l'època del Partit Comunista, Ramon Tamames, si era o no molt nacionalista espanyol, això no ho sé, però una cosa que tocaria seria que abans era nacionalista espanyol i ara continua sent nacionalista espanyol, i per tant ho fa per Espanya, aquesta idea abstracta i genèrica. És com si, més igual si ho fes per Espanya, per Catalunya, per Barcelona o per Europa. Una cosa és parlar d'aquests termes en termes pràctics per millorar la vida de les persones, i l'altra és parlar-ho com una idea genèrica, diguem-ne, que exclou a les persones. Per tant, aquesta idea nacionalista d'Espanya pot ser la que hagi permès a Ramon Tamames passar d'una esquerra radical a una dreta radical. I l'altra qüestió seria que llavors en aquella època fos autoritari i ara fos autoritari, perquè els extrems, l'extrema esquerra i l'extrema dreta, tenen polítiques autoritàries i per això tenen això en comú. el que tenien en comú Stalin i Hitler, a part d'un pacte que van fer, que a vegades no s'explica prou a les facultats d'història o als instituts de secundària quan ens aprenem història, és que van fer un pacte de no agressió, i a més es van repartir Polònia, i a més, de fet, inclús començada la Segona Guerra Mundial, estaven en pacte. Per tant, això s'oblida, que Hitler i Stalin, malgrat que aparentment eren molt diferents, es tocaven, doncs bé, això permetia entendre que Santiago Abascal se sentia bé en Ramon Tamames i viceversa. I per tant, quina cosa, perquè a veure, la gent d'extrema dreta és neofeixista o dreta radical, pot ser dues les dues coses, però tonta no ho té per què ser, val? I llavors, precisament ha fet una cosa molt intel·ligent, que ja va fer l'extrema dreta francesa. Li va sortir malament a Jean-Marie Le Pen, però la seva filla Marine Le Pen ho ha sabut fer molt bé. Què és? Fer un discurs que s'aproximi als antics votants dels comunistes o antics votants d'Iniciativa o els antics votants o els actuals votants dels comuns, i això permet entendre per què Vox pot esgarrapar votants dels comuns, per exemple, a Nou Barris. Ja sé que en principi això xoca molt a la gent, però això passa, i no dic que els votants dels comuns, el gruix, se'n passi Vox, o de Vox als comuns, el gruix no, però hi ha una part que sí que es toquen, que s'interseccionen, i s'interseccionen perquè fan un discurs, diguem-ne, podríem dir populista, en el qual la única diferència, que és prou important, perquè té a veure amb el tema que parlàvem abans de la migració, però un pot parlar, bueno, Vox pot dir, jo defenso els treballadors espanyols, li afegeix l'adjectiu espanyol, però diu, jo defenso els treballadors, mentre que els comuns diran, jo defenso els treballadors. Però això al voltant de peu potser no ho diferencia tant i dir, ah, doncs si voten o en faran el mateix, llavors pot haver aquest trasbassament de vots. I això, per aconseguir això, ha fet aquesta moció que, recordem, es farà abans de les eleccions municipals i autonòmiques. Per tant, s'ha fet expressament, Vox ho ha fet expressament, per pujar el nombre de vots al mes de maig.
Ara li faré fer allò que ho dien tant, i ho entenc perfectament, els politòlegs, que es treure una bola de vidre. Professor, no sé si dir que a Espanya l'extrema dreta ha tocat sostre...
No ha tocat sostre. No cal ni treure la bola de vidre. No cal. Aquí, diguem-ne, fent ciència política, podem veure que no ha tocat sostre. En altres països ha arribat a ser la segona o tercera o la primera força política. Sempre primera força política, a vegades ha governat, és el cas de Meloni a Itàlia, o a vegades no ha governat, és el cas de Suècia, però no ha tocat sostre. Per tant, podríem veure, no dic que sigui el maig d'enguany, però podríem veure a Vox quedant primers en alguna comunitat autònoma, Vox quedant primer en algunes alcaldies grans o mitjanes de renom, i per tant Vox no ha tocat sostre. Si la pregunta és aquesta, Vox no ha tocat sostre. Malauradament, i tristament, sí. I tràgicament.
Ja, veu que anava a sospirar, professor. El que sí que ha començat avui a Barcelona, ara en parlàvem també des d'aquest programa, de fet començàvem el programa parlant-ne, és una fira importantíssima, no només a nivell de Barcelona, sinó a nivell mundial, com és el Mobile World Congress.
Efectivament, el Mobile World Congress, el Congrés Mundial de Mòbils, que sabem des d'avui que s'ha endegat, que a més és de nova tecnologia i s'ha ampliat altres espais de tipus robòtica, intel·ligència artificial, és a dir, no només és el 5G o 5G Plus o 6G, sinó que s'ha ampliat altres qüestions que no només són els mòbils, situen a Barcelona... sota aquest, el concepte d'una gran sociòloga, Saskia Sassen, que va popularitzar aquest concepte, que és el de ciutat global. Barcelona és una ciutat global, i això vol dir que està anàloga, no amb nombre d'habitants, tampoc vol dir que sigui amb importància econòmica, però és anàloga a ciutats com París, com Londres, com Nova York, o semblants en quant a la influència mundial. Barcelona, ens siguem coneixedors o no, o fins i tot un tema més important, ens siguem, diguem-ne, més que coneixedors, ens adonem de la petjada forta d'un congrés com aquest, ens permetrà entendre que ser ciutat global significa, diguem-ne, reunir a part de les ments i de la gent més creativa del planeta. En aquest cas, en la vessant tecnològica, però recordem que Barcelona, a part del turisme de masses, té un turisme també de científic, perquè celebrem molts congressos científics, no només aquest és el de més renom, però no només aquest, i això fa que part dels caps dels pensants, diguem-ne, i creatius del món acabin venint a Barcelona. Primer en un congrés científic i després vindran de vacances amb les seves parelles, les seves famílies, els seus matrimonis, etc, els seus fills i les seves filles. I, per tant, això fa que Barcelona tingui una força que, al meu entendre, igual quan parlem de polítiques d'estat, quan ens referim a la Generalitat o ens referim al govern espanyol, convindria que també a una ciutat com Barcelona es fessin polítiques d'estat. Uh-huh. És a dir, passi el que passi el mes de maig a les eleccions municipals i a la composició del que seria el consistori municipal, governi qui governi, sigui alcaldessa o alcalde de Barcelona, convindria fer polítiques mancomunades entre tots els partits, els que governin i els de l'oposició, perquè és una ciutat global.
Clar, professor, no sé en aquest sentit, ara que ens treia a tota la qüestió del turisme, jo recordo que fa anys que s'està parlant d'aquest gran turisme de masses, de com reabsorbir-lo, de com reorganitzar-lo des d'una ciutat com Barcelona. No sé si estem reconvertint tot aquest turisme de massa en turisme de congressos. I això també és una manera de regular.
A veure, fer ja vasos comunicants. És a dir, primer, hi ha dues coses que s'haurien de decidir en aquestes polítiques turístiques. Primer, no baixar la quantia econòmica del que suposa el turisme, perquè vol dir que si baixés la quantia econòmica en total, abans de parlar de la qualitat, si baixés la quantia econòmica, voldria dir que milers de cambrers i cambreres s'anirien a l'atur, volia dir que part dels hotels es tancarien, i així successivament. Per tant, està bé que hi hagi política turística, perquè recordem que després d'Estats Units, de França i d'Estats Units, Espanya és el tercer país del món en turisme i la ciutat més turística de tot Espanya és Barcelona. I la segona qüestió és la qualitat. És a dir, si volem baixar el número de turistes de masses, l'única manera és augmentant altres tipus de turisme. El turisme científic no n'hi ha prou. Hauria de ser turisme el turisme científic no hi ha prou amb aquest. Hauria de ser turisme científic i turisme cultural. Aquests dos són els turismes que permetrien baixar el turisme de masses sense perdre la capacitat econòmica.
Professor Torrents, moltíssimes gràcies avui per partida doble, perquè el professor Torrents ha tingut a bé quedar-se amb nosaltres a partir de les 4 i encetar una taula rodona que em sembla molt interessant arran del cas de Sallent la setmana passada. De seguida ho comentem tot plegat amb uns quants experts que ens hi acompanyen.